Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. El sector primari torna a estar vigilant per la xilella, el bacteri que s'ha quimat als arbres després de l'arribada d'una subespècie que a Itàlia ha afectat especialment a l'olivera. La bona notícia és que es troba controlada sense elles i no s'ha expandit. A les Balears, la xilella ha arrasat amb els ametllers autòctons fins al punt que els qui s'hi dedicaven en aquest fruit vaticinen que en 2 o 3 anys el que es coneix com a ametlla mallorquina haurà desaparegut. Ametlla n'hi haurà, però no serà la mateixa, ja que els arbres afectats s'han substituït i en menor proporció per variants peninsulars que són de regadiu i que, per tant, són més resistents. Tot d'una els escoltarem, però els agricultors reconeixen que, més enllà de la xilella, cada vegada veu més complicat la rendibilitat del seu sector a les illes. Tots els afecta: increment de costos, insularitat, desastres naturals, canvis legislatius... Ara bé, llancen també un avís. En unes illes que importen tants d'aliments de fora, que es podrien produir aquí, demanen que es pensi en què passarà si un dia, pel motiu que sigui, falla el transport marítim. Titulars: presó provisional sense fiança per l'home detingut divendres al port d'Alcúdia per presumptament haver agredit de gravetat la seva parella. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. Avui matí ha passat a disposició judicial. La dona roman a l'Hospital de Son Espases en estat greu, però estable, segons les darreres informacions.
Baixa entre un 15 i un 20% el lloguer de motos a Formentera.
Però es manté el de cotxes. Segons el sector de lloguer de vehicles, les empreses expliquen que les estades dels turistes cada vegada són més curtes.
Avui és el dia contra el càncer de mama, amb la prevenció com a missatge destacat.
Les mamografies del programa públic de detecció precoç del càncer de mama varen permetre detectar l'any passat a les Illes 109 casos d'incidència primerenca de la malaltia.
En els esports, Mat d'Estelric, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ha tornat a celebrar una victòria fora de casa. Va ser ahir hora baixa el Sánchez-Pizjuán després de remuntar contra el Sevilla i a més surt de les posicions de descens. Els de Jago Barrasate varen guanyar per 1-3 amb una remuntada que els permet sumar la segona victòria de la temporada. Feia 6 mesos que el Mallorca no guanyava fora de Somoja. Primera federació, l'Eau d'Eivissa juga a Múrcia a les 6 i quart. Abans, a les 5, el Balears de segona federació femenina jugarà al camp de l'Espanyol B. I a la segona federació masculina, l'Atlètic Balears 1, el Collà 1. Victòria del Poblense 3-2 contra el Castelló B i derrotes de la Societat Esportiva d'Eivissa, de l'Andratx i del Porreres.
Dia bastant tranquil, meteorològicament parlant. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia. Avui finalitzam la setmana amb un diumenge de temps tranquil, després d'una setmana marcada per aquesta inestabilitat, amb presència d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i alguns ruixats localitzats. Avui, tot i que encara poden veure qualque nivell d'evolució, pensant que ja no tindrem precipitacions. A més, avui cap vespre iniciem un canvi de tendència, circulació de l'oest, i avui hora baixa l'arribada de núvols prims que precedeixen a l'arribada d'un front molt desgastat cap a l'àrea de les Balears. Quant a les temperatures, avui màximes que tornen a quedar entre els 23 i 26 graus, tot i que canvia la seva distribució. Les més altes avui a punts del nord de cada una de les illes, amb aquest vent que bufa de component sud i amb una situació marítima també bastant tranquil·la. Demà tindrem major presència d'aquest núvol, núvols mitjans i alts que al matí podrien deixar el cel més carregat. A partir del capvespre, més oades de sol i pocs canvis quant a la temperatura diurna, però atenció, perquè avui vespre sí que pugen les mínimes.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa a les carreteres, hi ha restriccions per mort de les proves esportives, si bé en aquesta hora ja queden poques vies tallades. Fins a les 5 no es podrà circular, això sí, pel passeig marítim de Palma, entre l'avinguda d'Antoni Maura i la Costa del Gas, per mort d'una marató. Són ara les 2:04. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El sector del camp apunta que l'ametlla mallorquina té els dies comptats per la xilella i observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument a les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella anomenada pauca es troba molt localitzada en un radi de 2 quilòmetres al municipi de Sencelles. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha analitzat més de 2.000 mostres, de les quals 349 han estat positives.
Es desconeix el motiu pel qual l'escarabat que transmet aquesta nova subespècie de xilella no ha arribat més enllà de Sencer i es fet que ha permès de moment controlar l'expansió del banteri. Xisco Drové és el biòleg i inspector de sanitat vegetal responsable de les inspeccions de xilella.
No es van perquè, és curiós que en aquesta zona surten bastantes plantes, bastant de percentatge de plantes que els positius surten bastants que tenen la pauca, però més en fora no sabem per què. Està només en aquesta zona molt concreta.
Després que hagi arrasat amb els ametllers locals, els professionals del camp temen que passi una cosa semblant amb les oliveres i ullastres. Rafael Coll, productor de matí a la zona del Reiguer, ha passat en 10 anys de recollir prop de 25 tones a poc més d'una. Ha perdut el 95% dels arbres.
Un oliver mallorquí li queden 2 o 3 anys de vida. Com aquell que diu, el que són les races mallorquines que coneixem, arribaran a desaparèixer. Pràcticament ja han desaparegut.
Parla de l'ametler tradicional mallorquí que es de secar i que s'ha substituït en part per altres variants de regadiu. Si bé el fruit que donin serà produït a les illes, no serà igual ni molt manco que l'autèntica mallorquina.
El biòleg Xisco Drové no és tan categòric en la desaparició de l'espècie local perquè sempre es podrà conservar una petita mostra amb finalitats no productives, però sí que coincideix en que la producció de l'ametlla mallorquina en secar ho té realment complicat, no només per la xilella, també per la falta de rendibilitat de les explotacions.
Sí, és difícil perquè és difícil els cultius i la rentabilitat també, no només per la xilella, perquè, clar, és molt diferent les condicions en regadiu, la rentabilitat que tenen, la malença que hi ha tradicional i té molt complicat, no només per la xilella, per la mateixa rentabilitat que té.
Rafael Coll, agricultor i ramader, lamenta que el sector encaixa un cop darrere un altre i es mostra pessimista amb el futur del Camp Balear. També considera que el producte local necessita més suport per part de la ciutadania i dels empresaris, sobretot dels hotelers.
Fa poc Agama va dir que tancaven o que no compraria llet. Sentir això és un altre cop en el sector. Ens ha passat en Soblat aquest estiu que la farinera no en va voler. Un altre cop en el sector. Ara tenim, la xilella que ens ha aixecat. A damunt tenim la llengua blava, un altre cop en el sector, i anant de copet en copet, i sincerament, jo personalment estic molt cansat. Jo ja ha arribat un moment que veig molt en fora i me'l retiro.
Sebastià Crespí, productor de cítrics, explica que el fet que les illes no siguin autosuficients fa que sigui necessari importar cada vegada més producte de fora i això al mateix temps provoca que s'incrementi la competència i els agricultors locals hagin d'abandonar les seves explotacions.
Si no vengués menjar de fora, pues, el menjar que hi ha, no, l'hortalissa que hi ha, no costaria per res. Perquè cada vegada queden molt més poc pagesos, sí que se fa un poc de cereal, però... estem obligats ja, el sistema ens ha obligat que vengui menjar de fora a la Mansalva.
Els agricultors avisen que si un dia, pel motiu que sigui, hi ha problemes amb el transport marítim, la comunitat tindrà un problema seriós de subministrament de fruites, verdures i també hortalisses.
I encara després, però, la delegació de Salinera Espanyola a Eivissa ja ha perdut 11.000 tones de sal per les fortes plogudes. Encara estan drenant aigua i tardaran gairebé un mes a tornar als nivells normals. Serà llavors quan podran començar a quantificar les pèrdues reals. Ivonne Aranyo.
Des del passat 30 de setembre, les salines d'Eivissa han acumulat 429 litres per metre quadrat. Joan Ribas és el delegat de Salinera Espanyola a Eivissa.
La primera encara vàrem aguantar alguna mica, però llavors ja les darrers no s'ha pogut, vull dir, ha quedat tota la salina inundada. I vàrem perdre uns episodis sencers, són 11.000 tonelades de moment.
Encara estan rebent aigua que baixa de la zona de l'aeroport i de Sant Francesc.
Estan desigant des de dilluns. Encara ens queden una vintena de dies per poder arribar, diguem-ne, al nivell que necessitam. Una avaluació de les pèrdues no la podem fer encara fins que no passin tots aquests 20 dies i mirar a veure els cristal·litzadors el gruixut de sal que li ha quedat a l'espaiol.
Quant a infraestructures, han perdut un parell de comportes.
No s'haiga desaigat i s'haiga secat també, doncs no sabrem el que són les motes, les parets, com han quedat. Sí que ens va rompre com a... dos o tres comportes grosses.
Fan una collita de sal a l'any, des de principis de setembre fins a mitjan novembre. Esperaven recollir-ne unes 80.000 tones, de les quals 60.000 ja estaven compromeses. De moment, n'han tret 21.000. I fins que els nivells no es normalitzin, no podran començar a fer-ne un balanç real de les pèrdues. De moment, diuen, encara aguanten.
Dues i deu minuts en tribunals, presó provisional sense fiança, d'acord amb l'advocada que l'ha assistit, per l'home detingut divendres al Port de Cúria per presumptament i, segons els indicis inicials, ha agredit de gravetat la seva parella després d'una discussió al domicili de tots dos. Ha passat avui a disposició judicial als jutjats d'Inca.
La dona va rebre un tall al coll i després de passar per l'hospital comarcal va ser traslladada a Son Espases, on, d'acord amb la darrera informació disponible aquest dissabte cap vespre, romania estable dins la gravetat. Va ser l'encara oficialment presumpt agressor qui va cridar a l'1-2. Va ser detingut in situ per la Guàrdia Civil, que manté la investigació oberta.
I la Fiscalia demana presó permanent revisable per l'home i la dona denunciats per tirar un contenidor del FEMS, l'infantó que acabava de parir ella. Va passar ara fa 2 anys a Porto Cristo i aquest divendres, o aquest proper divendres, començarà el judici a l'Audiència Provincial amb la constitució del Tribunal del Jurat encarregat d'emetre el veredicte.
El Ministeri Públic atribueix als acusats un delicte d'assassinat. Considera provat que després del part fortuit dins un cotxe en què es desplaçaven tots dos, varen estar d'acord en aturar el vehicle i fer el que feren essent conscients que probablement suposaria la mort de la Nina. Amb ella viatjava una tercera persona que també serà jutjada pel càrrec d'omissió del deure del socorre. En el seu cas, la Fiscalia demana una multa de 5.400 euros.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més coses. Els ajuntaments de les Balears volen que aquest mes ja entri en marxa el funcionament de les entitats privades de certificació urbanística. Són les empreses que han de treure feina als departaments municipals i ajudar a reduir l'endarreriment en la resolució d'autoritzacions d'obra.
Uns endarreriments que en els casos més flagrants, Manacor, Llucmajor i els majors municipis eivissencs, arribarà fins als 3 anys. Aquesta setmana, Balears i tècnics d'urbanista tenien pendent reunir-se amb representants de les entitats autoritzades per auxiliar l'administració pública local. Jaume Ferriol, Bala de Maria de la Salut i president de la FELIP, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.
Hem convidat a 4 agències d'aquestes que mos expliquin les seves experiències i com fan feina, per ja posar-nos en marxa. Perquè encara no estan en marxa, però ara ja en qüestió de 15 dies o 3 setmanes mos volen posar en marxa i a posta tenim aquesta reunió la setmana que ve.
Manacor està pioner en adaptar-se a la iniciativa del govern de les Balears per agilitzar la feina als despatxos d'urbanisme amb l'ajuda de professionals privats. Això sí, han deixat fora de les competències de les conegudes com EPCQs les concessions d'autoritzacions de primera ocupació a final d'obra que, explica la regidora manacorina, delegada d'Urbanisme, Núria Hinojosa, no tenen tanmateix problema de llista d'espera.
Els despatxos de feina amb els diferents EPCUs que s'han posat en contacte amb nosaltres i els hem oferit una guia per facilitar la relació que haguem de tenir amb l'Ajuntament de Manacor. De fet, ja han començat a rebre certificats urbanístics per part de les EPCUs i, per tant, han de conviure de la millor manera perquè els promotors que vulguin optar per aquesta via també tinguin aquesta seguretat jurídica.
Manacor, com Llucmajor, o més recentment Mahó, han anunciat també noves contractacions de personals per donar una major empenta als tràmits urbanístics, entre d'altres millores, com la digitalització de procediments i sistemes. A Palma es treballa per treure una ordenança reguladora sobre l'entrada en joc de les empreses privades de certificació.
I amb noves mans als departaments d'urbanisme, més les que facin feina des de fora a través de les empreses privades de certificació, constructors i promoció. Així espera una millora del temps d'espera de permisos d'obra. Sandra Verger, directora de l'Associació de Constructors.
Jo vull tenir esperança de que sí, de que algo aminorarà. El que passa que també ha d'haver aquesta voluntat per part dels ajuntaments i dels funcionaris dels serveis urbanístics de que quan entri un expedient amb unes certificacions ja donades, de que s'ha comprovat, que no posin de dins la cua de tots els altres expedients, que evidentment ha d'anar per un tràmit molt més àgil, perquè si no, no tindrà cap sentit haver passat per aquesta entitat.
Amb tot, reclamen els constructors que les EPCUs també tinguin competències per fer part de la tramitació d'informes o entrin interessos d'instàncies superiors com recursos hídrics del govern o patrimoni dels consells.
Aquí a les Illes Balears estem afectats gran part per aquests informes sectorials, un informe de recursos hídrics, un informe de patrimoni del Consell Insular. Això també afecta i limita molt l'àmbit d'actuació. Igual se li hauria de donar una volta.
El president de la Felip i Batla de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, parla d'una entrada d'expedients a urbanisme com no havia vist mai. Parla tant d'obra nova com de regularització d'obra existent, tan sol rústic, per mor del decret de simplificació administrativa.
Tant a Maria de la Salut com a les pobles amb qui tenim més relació, veiem que està creixent una realitat la feina que tenen el servei d'urbanisme. I aquesta feina, més que res, està concentrada en habitatges de zero, és a dir, completament nous, o reformes integrals d'habitatges, cosa que no veiem en darrers anys.
Els constructors diuen que no han detectat una forta crescuda d'expedients per obra nova, si, en canvi, els de la legalització de construccions en sòl rústic.
I el lloguer de motocicletes a Formentera ha davallat entre un 15 i un 20%, mentre que els dels cotxes s'ha mantingut. Tot i això, des del sector esperen que el balanç final de la temporada sigui semblant al d'altres anys. Regina Mallans.
Des de fa 4 o 5 temporades, les empreses de lloguer de vehicles han notat que les estades dels turistes són més curtes i la temporada, per tant, més irregular, concentrada principalment a darrers de setmana. Javi Barderas, el representant de l'EBAP a Formentera.
Que hi ha hagut alts i baixos, que hi ha hagut que al principi la gent ve per menys estades, és menys llarga, de dijous a diumenge treballes bastant, en tots es vas més ajustat dels cotxes, en canvi de dilluns a dimecres te'n sobren. Hi ha aquests alts i baixos que hi ha hagut, que ja fa anys que ja els tenim.
El lloguer de motocicletes s'ha davallat entre un 15 i un 20%. Ho relacionen amb el canvi en el perfil del visitant.
Ve molta menys joventut, sobretot italià, que saps que és típic de les manades de motos i tal, això ha baixat una barbaritat. I llavors la gent jove que ve ara, pues, a part de canviar menys, ha pujat l'edat i tal, i molts pues, prefereixen agafar un cotxe, per, jo crec que més també per seguretat de la carretera.
El lloguer de cotxes, per la seva part, s'ha mantingut. A falta que finalitzi el mes d'octubre, preveuen que el balanç de la temporada serà similar al d'altres anys.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més coses quan són les 2 i gairebé 18 minuts a motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, que és avui. Administracions públiques i entitats privades insisteixen una vegada més en que la prevenció és el millor remei. Això és els programes de cribratge, mamografies per a dones majors de 50 anys que a les illes de cada vegada arriba més població, segons explica el govern.
Però enguany els errors detectats en l'aplicació d'aquest programa a Andalusia ha fet que el Ministeri de Sanitat, per boca de la ministra Mònica García, hagi reclamat que no s'hi perdi la confiança, fins i tot el president del govern, Pedro Sánchez.
Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Pues invirtiendo más en investigación y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención.
Ha fet públic una gravació en vídeo amb un petit discurs que crida a prevenir i a les illes, i en aquest cas no compten amb la seva veu, però sí amb la informació. La presidenta del govern, Marga Proens, ha fet públic un escrit de compromís del govern per reforçar aquests programes de detecció precoç i millorar els cribatges. Diu que l'executiu continuarà assegurant les plantilles de professionals especialitzats, impulsant campanyes de conscienciació i fomentant també una atenció sanitària més humana i propera.
Encara en relació amb el càncer de mama, que cada vegada compta amb una taxa de supervivència més alta, aquest cap de setmana es projecta a Madrid el documental mallorquí Sacar Pecho. ens ofereix el testimoni de dones que han passat per la malaltia. Demà, com dèiem, es presentarà al Congrés dels Diputats Valerio Corazzas, el cirurgià especialitzat en l'operació dels tumors als pits.
Por acontecimientos personales y familiares he podido vivir la enfermedad oncológica como médico y también como familiar de paciente. Y también porque comunicar un diagnóstico oncológico, a pesar de que hayan pasado muchos años desde que he empezado mi profesión, más de 20, no me deja nunca indiferente por esta revolución emocional que desencadena en las pacientes. Y entonces he pensado que era muy importante poder desvelar la cara más escondida y menos hablada de la enfermedad.
I al cementiri Nou d'Eivissa s'hi ha inaugurat avui un espai dedicat al dol perinatal, gestacional i neonatal, que és una iniciativa de l'associació Tribut Estels. Aquest és el primer racó d'acompanyament per a les famílies afectades del que es disposa el municipi per a les famílies.
S'ha preparat una zona ajardinada pel record d'aquests nadons on ja volen les primeres 42 papallones, cada una representant un dels petits que no van arribar a néixer o varen marxar poc després. Cada una porta el nom que ja havien triat les famílies per a cada infant i no n'hi ha de dues iguals. A l'Hospital de Can Mises tenen registrat que cada any una mitjana de 4 embarassos acaben en la mort del bebè.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I vos contem ara amb la veu de Ramiro López com va anar la gala de la 50a edició del Premi Born de Teatre, un dels més rellevants d'aquesta disciplina i que enguany ha batut un rècord de participació amb 116 obres.
Per unanimitat, el jurat de la 50a edició del Premi Born de l'any 2025 ha decidit que l'obra guanyadora d'enguany sigui La solitud dels cossos celestes.
Aquest era el moment en què Ferran Joan Miquel Pla, autor de l'obra, obtenia el Premi Born, dotat amb 14.000 euros i la traducció del text al castellà, al gallec i l'euskera. El gironí ha aconseguit imposar-se als altres tres finalistes, Insectes, Los Privilegios i el G227, en una decisió que no ha estat senzilla per al jurat. Escoltem a Pere Begur, president del Cercle Artístic de Ciutadella.
Selecció de l'obra guanyadora enguany ha estat especialment complicada per alçar el nivell, per l'alta qualitat de les obres presentades.
Els experts han destacat de l'obra de Joan Miquel la intensitat emocional, la solidesa en la construcció dels personatges i el domini de les convencions dramàtiques, entre altres criteris. Escoltem a l'autor.
Parla de l'herència familiar. L'herència familiar entesa com la transmissió d'aquella mirada, d'aquella manera de veure el món, que ens lleguen els nostres pares i mares, en siguem conscients o no.
La gala de lliurament del premi s'ha celebrat aquest dissabte vespre al Teatre d'Esborn de Ciutadella i està precedida de la representació de l'obra El tigre de Ramon Madaula. Prop de 400 persones hi van assistir i es van omplir quasi totes les localitats.
Nosaltres venim a veure El tigre. A partir d'aquí, tot el que més s'afegeixi, perfecte.
Ciutadella s'ho mereix. La veritat és que es mereix tenir un premi Born com els que tenim.
Tu entregues un text amb pseudònim i llavors premien el text en si.
En total, al certamen s'han presentat 116 obres de 12 comunitats autònomes i 10 països del món. Un rècord de participació que fa patent la importància d'aquest premi.
Gràcies, Ramiro. Són les 2:23, petita pausa, i arriba Mat d'Estalric amb tota l'actualitat esportiva.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Del 17 al 19 d'octubre, la plaça de l'Esplanada de Mahó acull la Fira del Formatge Mahón Menorca. Gaudeix de tastos guiats, cuina en directe, teatre i música per a tots els públics. Descobreix novetats com el formatges i participa en tallers i activitats familiars amb les ratetes entremaliades i els gegants de Mahó i Llucmassanes. Vine a celebrar el gran tresor gastronòmic de la nostra illa, el Formatge Mahón Menorca. No t'ho perdis. Organitza l'Ajuntament de Mahó amb la col·laboració del Consell Regulador Denominació d'Origen Formatge Mahón Menorca i la Cooperativa del Camp.
Informatiu migdia. Esports. Magdalena Estalric.
Bon dia. El Reial Mallorca ha tornat a celebrar una victòria fora de casa. Ha estat el Sánchez-Pizjuán després de remuntar i hora baixa contra el Sevilla. I a més, surt de les posicions de descens. Els de Jagó Barrasate van guanyar per 1-3 amb una remuntada que els permet sumar la segona victòria d'aquesta temporada. El Sevilla va avançar-se al marcador en gol de Rubén Vargas al 16 d'una primera part que els andalusos varen dominar. Ja a la segona, Murici va obrir la llauna pels mallorquinistes al 67 i Mateo Josef va sentenciar amb 2 gols al 72 i al 70. El tècnic del Mallorca, Jagó Barrasate, molt satisfet amb la feina i l'actitud del seu equip.
Han pasado pocas cosas, pero hemos ido por detrás. Creo que ese gol nos ha dado mucho aire y a partir de ahí me ha encantado el equipo, ¿no? Porque ha buscado el segundo, luego el tercero, ha terminado en campo rival, apretando arriba. Es que ese es el equipo que queremos y hoy, pues bueno, por suerte ha podido ser. Importante también la actitud de la gente que ha salido del banquillo y el acierto. Y bueno, eso es lo que queremos. Sabemos que es una victoria, pero puede ser la victoria, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es enganchar con el siguiente, porque si enganchamos con el siguiente ya sí que daríamos ya un paso de gigante.
La victòria d'ahir va deixar 2 noms propis, el primer el de Jan Virgili, el català era la gran esperança del mallorquinisme per posar el punt extra d'energia i atreviment, i va complir amb escreix amb les expectatives. Partides de Virgili, que ha acumulat les ocasions més clares, ha participat activament en les 2 primeres dianes, a la primera amb assistència i a la segona a la construcció de la jugada.
Jo em sento bé, no sé, intento jugar sense pensar molt on estic, com si estigués a la pista del barri, i ajudar l'equip sempre que pugui amb el meu talent, amb les meves coses.
I l'altre protagonista de l'hora baixa d'ahir va ser Mateo Josef, va entrar al camp al minut 62 i en 5 minuts el davanter càntabre va capgirar el marcador amb 2 gols.
Bueno, muy agradecido, ¿no? Al final cuando tienes a alguien así que, bueno, que confía en ti y que sobre todo que bueno, ya hemos escuchado, ¿no?, en otras semanas que él confiaba en mí, que aunque no entrara él estaba seguro del trabajo que estábamos haciendo. Muy contento también por el cuerpo técnico que me ayuda a hacer esos ejercicios, y la verdad que muy contento de haber elegido este sitio, y quiero devolver la confianza pues en buenas actuaciones.
De la jornada 9 també jugats ahir, victòria del Barça 2-1 al Girona amb gol d'Araujo al 93. El tècnic del Barça, Hansi Flick, va ser expulsat i diumenge que ve no podrà seure la banqueta del Bernabéu. Empat a 2 entre el Villarreal i el Betis, i victòria de l'Atlètic de Madrid 1-0 contra l'Osasuna. I a la Primera Federació, l'Eudei Vissa visita avui a les 6:15 el Reial Múrcia. L'equip de Paco Gémez viu una setmana complicada després de sumar 3 derrotes seguides i 5 jornades sense guanyar, i només un punt del descens. Ahir la tensió que viu el club es va transmetre també a la roda de premsa prèvia del tècnic quan li varen demanar pel seu futur.
Tenía mucha ganas de que me vaya, por lo que veo, ¿no?
Tranquilo, si tiene que llegar, llegará.
Si en algún momento el presidente decide que esto necesita otra persona aquí, pues lo hará. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, porque me jodería bastante, lo tendré que aceptar, porque los resultados son los que son, pero me jodería mucho.
L'Eudei Vissa, que visita la nueva condomina amb la gran novetat de Fran Castillo, que encara no ha debutat per lesió, però encara sense Gallard ni Glazer. El partit el podreu seguir avui en directe a IB3 Ràdio a partir de les 6. A la Segona Federació Femenina, també avui a hora baixa, el Balears visita a les 5 el camp de l'Espanyol B, i a la Segona Federació Masculina han viscut avui de matí els partits en directe. Victòria del Poblense per 3-2 al Castelló B. El Poblense, que et situa segon a la classificació. És el tècnic Òscar Troya.
Son partidos así todos los que hacen ellos, y no podía ser menos hoy. Entonces, contento y orgulloso de haber conseguido el objetivo de los 3 puntos.
I l'Atleti Balears, que ha empatat in extremis el temps afegit 1-1 contra l'Alcoyà B. És el tècnic Luis Blanco.
Felicitar al equipo, sobre todo por la segunda parte, donde hemos ganado todas las situaciones individuales, pese a estar expuestos. O sea que, bueno, nos ha faltado pues lo mismo que nos faltó la semana pasada, el acierto. Puntito al final es positivo también, sumas y a seguir.
I derrotes del Porrera, 0-1 contra el Barbastro, de l'Andratx 1-0 al camp del Girona B, i derrota també de la Societat Esportiva Eivissa 1-2 contra el València Mestalla. I el Mundial Femení de Motociclisme, Paquita Ruiz finalitza la temporada en setena posició. Avui al circuit Ángel Nieto de Jerez, la mallorquina ha firmat una extraordinària quarta posició en un final emocionant. Paquita ha tingut opcions de podi fins als darrers revolts. La victòria al Mundial ha estat per Maria Herrera. I al Mundial Masculí, Gran Premi d'Austràlia, a MotoGP, victòria de Raúl Fernández. Joan Mir no ha pogut acabar la cursa, ha patit una caiguda a la desena volta. I a Moto2, tres dècimes de segon han separat Izan Guevara dels punts. El de Cindy Oteri ha acabat en setzena posició. I avui de matí s'ha celebrat a Palma la marató i la mitja marató amb més de 8.000 participants a la prova reina. A la marató la victòria ha estat per l'alemany Thomas Kuhlmann, que ha firmat un temps de 2 hores i 31 minuts i 48 segons. Andreu Marimon, vuitè, ha estat el millor balear. La victòria femenina ha estat per a la també alemanya Rebecca Robisch, amb un temps de 2 hores, 46 minuts i 21 segons. I la nostra companya d'esports d'aquesta casa, Marta Sampas, ha estat finisher de la mitja, completant per primera vegada els seus primers 21 quilòmetres.